Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Sabadell començarà a promocionar-se de portes en fora a través d'una oficina de turisme. El nou servei es posarà en marxa aquest any a la planta baixa de l'Ajuntament, amb entrada des de la plaça Doctor Robert, i servirà per donar a conèixer la cultura, l'arquitectura i també altres elements d'interès de la ciutat. D'aquesta manera, Sabadell tindrà per primer cop un servei d'aquest tipus, com ha destacat aquest matí la tinent d'alcalde de promoció de la ciutat, Marisol Martínez.
Oficina de turismo yo creo que es un déficit que esta ciudad tenía. Esta ciudad nunca se ha querido mostrar para afuera y viene muy vinculado a lo que he dicho al principio. ¿Cómo hacemos que nuestra ciudad sea una ciudad interesante? ¿En qué ámbitos? En los ámbitos que somos fuertes y que somos una ciudad que sí que podemos dar a conocer nuestro producto.
El pla estratègic de turisme, en el qual està inclosa l'oficina, s'ha d'aprovar aquest mes de juny. Aquesta oficina, però, no serà l'única que s'obrirà aquest any. També entrarà en servei un espai d'atenció per al benestar animal. En parlarem en el Notícies migdia d'avui, però aquest dilluns 22 de gener també ens deixa altres titulars que repassem a continuació.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I ho fem amb la Mireia Prat. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Karen.
Comença el judici contra el sabadellenc acusat de liderar una cèl·lula jihadista.
L'Audiència Nacional jutja des d'avui Antonio Saez Martínez, conegut com Ali el Perruquer o el Barber de Canllong, per liderar un grup que planejava atemptar a Catalunya. El sabadellenc, així com 9 dels 10 detinguts l'abril de 2015, s'enfronten a penes d'entre 7 i 19 anys de presó.
La Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, demana la creació d'un grup de treball per acabar amb la presència d'amiant a la comarca.
Josep Tarrés, membre de la federació, ha argumentat per què cal descontaminar la comarca d'aquest material.
És que ens avisen, no hi ha un nivell mínim de seguretat, i llavors l'altre concepte és que té un llarguíssim període de latència. Latència vol dir des que arriba a l'agent causal fins que es manifesta la malaltia. El temps que passa amb el càncer aquest del mesotelioma està en un promig de 40 anys. De promig. Va des de 10-15 fins a, jo tinc casos, de 90 anys.
La FAP portarà la seva petició al ple municipal amb l'objectiu de poder pressionar les administracions perquè actuïn en la retirada de l'amiant.
D'aquestes notícies i d'altres en parlarem en la pròxima mitja hora, abans però obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tenim 17 graus a Sabadell. Una ullada a les carreteres. A aquesta hora no trobem cap mena d'incidència a la xarxa viària catalana. Segons el Servei Català de Trànsit, se circula còmodament a les vies més properes a Sabadell, a P7, C58 i B30, i també es circula amb comoditat a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. I ara fem una ullada a com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Nosaltres entrem en matèria amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so, i de l'Albert García, que és a la redacció i producció. Passant 4 minuts de 2:15, Sabadell comptarà aquest any amb una nova oficina de turisme situada als baixos de l'Ajuntament des de la plaça Doctor Robert. La seva funció principal serà la de promocionar la marca de la ciutat i difondre tota l'oferta cultural, gastronòmica, museística i arquitectònica que ofereix pels visitants.
Els seus objectius els definirà més concretament el Pla Estratègic de Turisme que s'ha d'aprovar aquest mes de juny, però l'oficina ja està inclosa en els pressupostos de l'àrea de promoció de la ciutat per aquest any. L'ha presentat avui en roda de premsa la tinent d'alcalde de l'àrea, Marisol Martínez.
Serà una oficina que tindrà todos los recursos que a lo largo de este tiempo estamos trabajando de promoción de nuestra ciudad, tanto mapas como la oferta turística, que seamos capaces de hacer coincidir en una misma, en un mismo equipamiento, en un mismo emplazamiento, y empezaremos, y supongo yo, será una realidad dentro del 18, al final del 18, tendremos ya un equipamiento que será nuestra oficina de turismo.
Una altra de les oficines que es preveuen obrir, que també està reflectida als pressupostos de 2018, és l'Espai d'Atenció per al Benestar Animal. Aquest projecte està en la fase de disseny, però la idea és que centralitzi els serveis, com fa la nova oficina d'atenció a la discapacitat. N'ha parlat el regidor de Benestar Animal, Miquel Soler.
Aquest espai que tindrem obert d'atenció pel benestar animal, en el que totes les persones que han de fer tràmits amb l'administració, que necessiten informació en relació al que significa la tinença d'un animal a la ciutat, tinguin un punt de referència en el que puguin ser atesos i sigui molt més fàcil el conjunt de tràmits, el conjunt de gestions que han de fer amb l'Ajuntament o de l'adquisició d'informació, que moltes vegades és un dels temes que considerem més importants a l'hora de prendre la decisió de tenir un animal a casa.
En l'àmbit de les arts audiovisuals, l'Ajuntament també planteja un nou equipament que sigui referència en aquest camp, situat a l'auditori del carrer Lassi. L'espai comptarà amb els equips professionals per desenvolupar activitats cinematogràfiques i de les TIC. El pressupost de promoció econòmica de la ciutat i innovació per al 2018 és de prop de 17 milions d'euros i inclou diverses inversions en el camp de l'esport, a la bassa, el poliesportiu Les Termes, l'Olímpia o el pavelló municipal d'esports, el nou mercat de Campoamor a la zona sud o la definició del pla estratègic de participació ciutadana.
Els itineraris alternatius al passeig de Can Feu comencen a funcionar dues setmanes després de l'inici de les obres del soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat. Segons el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, els conductors s'estan acostumant als nous recorreguts, de manera que el col·lapse registrat els primers dies a Rambla Ibèria comença a desaparèixer.
Guerrero ha recordat al matí de Ràdio Sabadell que els conductors necessiten temps per adaptar-se als canvis de circulació i que per això ara comença a millorar la situació a la Rambla Ibèria. Malgrat aquest element, el regidor també apunta que aquest punt de la ciutat pateix moments de congestió, com ho fan altres vies de la ciutat.
Evidentment es formen cues en moments d'intensitat de trànsit, com es formen en molts altres punts de la ciutat, des de la carretera de Caldes fins a la Gran Via o l'entrada a la carretera de Barcelona. I un dels motius de la cua és que ara absorbeix molt més trànsit de Rambla Ibèria i es col·lapsa la rotonda que hi ha a dalt. Tot i que hem fet tota una sèrie de canvis semafòrics i d'espais perquè això no sigui així, tanmateix les rotondes tenen una capacitat d'absorció de trànsit i quan superes aquesta capacitat, doncs es col·lapsen totes, inclús aquesta.
Guerrero també defensa que el nou carril bici de la Ronda Ponent no és el culpable de les retencions viscudes en aquesta zona, com han apuntat algunes veus a les xarxes socials.
Encara que tinguéssim tres carrils a la Ronda Ponent amunt i avall, tres carrils de pujada i tres de baixada, això no resoldria el problema que tenim ni el minimitzaria tan sols, perquè al capdavall la Rambla Ibèria és de dos carrils i, per tant, o venint de Ronda Ponent tindries un embut de 3-2, és a dir, que hi hagi carril bici en aquest cas no ha afectat gens a l'embús que s'ha produït els primers dies i que ara ja no s'està produint.
El regidor insta els conductors que van o venen de la zona nord de la ciutat a utilitzar més la Ronda Oest, que també quan acabin les obres del soterrament. Des de l'Ajuntament ja han informat d'aquesta alternativa als veïns a través de tríptics.
Notícies migdia.
L'Audiència Nacional jutja des d'avui la cèl·lula jihadista liderada per un sabadellenc convertit a l'islam, el conegut com Ali el Perruquer. El judici, que es preveu que s'allargui fins al mes de març, processarà el veí de Can Llong i 9 arrestats més l'abril del 2015 en l'operació Caronte. Tots ells estan acusats de preparar atemptats a Catalunya i s'enfronten a penes d'entre 7 i 19 anys de presó.
Antonio Sáez Martínez, conegut com Ali el Perruquer o el Barber de Can Llong, està acusat de ser el líder de la cèl·lula jihadista Fraternitat Hispànica. Aquest organisme, que tenia l'activitat sobretot a Terrassa i Barcelona, planejava diversos atemptats a Catalunya, segons la investigació policial. Entre el material confiscat hi havia fotografies d'edificis com el Parlament, la comissaria dels Mossos de Plaça Espanya o l'Hotel Ars, que podrien ser possibles objectius. A més, també haurien adoctrinat joves i els hauria preparat per perpetrar atemptats des del 2014. La Fiscalia demana per al barber de Can Llong i dos suposats líders més de la cèl·lula 19 anys de presó per delictes d'integració en organització terrorista, ja que creu que tots tres tenien autoritat dins dels membres del grup. Els acusats, 9 dels quals estan a la presó de forma preventiva, declararan entre avui i dimecres. No obstant això, el judici s'allargarà fins al mes de març, amb declaracions dels policies que van portar la investigació com a testimonis.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I ara parlem de reivindicacions veïnals, perquè la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell portarà al ple municipal una moció per acabar amb l'amiant. Demanen a les administracions que creïn un grup de treball transversal que actuï tant als àmbits de l'espai públic com el de la salut per descontaminar la ciutat d'aquest material present en moltes construccions dels anys 70.
Manuel Navas, president de la FAB Sabadell, explica que la intenció és crear un lobby que pugui pressionar les administracions per atacar un problema tan greu que no només afecta el terreny laboral, sinó també la salut pública.
Nosaltres a nivell de Sabadell el que demanem també que aquesta, bueno, Sabadell, de les poblacions, dels municipis, és que es faci també aquest diagnòstic de cada municipi, que no en tenim fet fins ara, no? I que es faci amb prioritats també per intentar el desamiantado en el seu moment, no? I que sobretot es cregui una comissió de treball, un grup de treball per fer un seguiment de tot això, perquè això no quedi en el limbo, eh? Vull dir, una miqueta...
Navas ha reconegut que tots els partits amb representació estan d'acord en aprovar una moció que podria portar-se al ple de febrer. El doctor Josep Tarrés, membre d'un grup de metges que estudia els efectes de l'amiant, assegura que tant els casos de la mesotelioma pleural, un càncer associat a l'amiant, ha augmentat de manera espectacular, ja que durant els anys 40 era d'un per cada un milió d'habitants.
Sí, d'1 a 42. Això era els anys 90. Però ara, amb els anys, el 2015, vam tornar-ho a estudiar i l'estat espanyol va passar de 1 a 4 i ara està a 7, globalment, l'estat espanyol. La província de Barcelona ara està en 12. La comarca del Vallès està en 21. Ripollet està al 45 i Cerdanyola, que som els campions, en 60. 60 casos per milió.
Tarrés també ha revelat que el seu grup de recerca ha comptabilitzat 977 casos i que els efectes sobre la salut de la població aniran a l'alça fins al 2020, sobretot amb els casos de contacte indirecte. Tot i que l'estat espanyol, l'amiant, està reconegut per llei com a agent cancerigen, els tècnics han criticat la regulació existent perquè és massa laxa. Lluís Mallart és tècnic industrial especialitzat en amiant.
Tampoc tenim regulat la retirada des del punt de vista del temps que necessitem. Jo puc fer un diagnòstic, però el propietari diu, bueno, doncs ja està, no faig res. D'acord? A altres països no. A altres països diu, escolti, vostè té amiant? Doncs miri, i l'estat de degradació és aquest, 2, 3, 1, doncs miri, té un any o dos o tres per treure-ho.
A més, moltes vegades els diagnòstics no són efectius, ja que el mètode de l'estat és la microscòpia òptica, que Mallart ha definit com buscar tres peixos de colors en una piscina olímpica. Les entitats veïnals del Vallès Occidental també presentaran mocions a Sant Quirze del Vallès, Barberà, Santa Perpètua de Mogoda i Badia del Vallès. A Cerdanyola, la moció ja es va aprovar el desembre per unanimitat.
I no deixem les reivindicacions veïnals perquè diferents entitats uneixen forces per impulsar la campanya per apadrinar arbres del bosc de Can Deu. Aquest novembre va fer 3 anys de l'aventada que va arrasar la zona i per això consideren necessari ajudar a reforestar el bosc. La iniciativa posa l'accent en la col·laboració dels comerços del barri i també es planteja quines són les millors espècies a plantar. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Karen. Les entitats que donen suport a la campanya són l'Associació de Veïns de Sant Julià, Nova Participació Sabadell, l'Associació de Veïns de la Roureda, la Plataforma per la Reforestació del Bosc de Can Deu i l'Agrupació de Comerciants de Can Uriac. El president d'aquesta última entitat, Miguel Tello, explica de quina manera s'hi han implicat.
En verano pasado se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos una ayuda a la reforestación del bosque de Can Deu, a la cual nos pareció muy correcta y muy bien porque es una zona de la que disfrutamos todos y que desde nuestra asociación pues queremos que se impulse de nuevo y recuperarla. Entonces hemos llegado al acuerdo de apadrinamiento del árbol, es decir, cada establecimiento apadrinará un árbol y así lo pondremos en nuestros escaparates como establecimiento que tiene apadrinado ese árbol.
La contribució final estimada serà d'un centenar d'arbres aproximadament. El president de Nova Participació, Ricardo Rosso, discrepa del plantejament del propietari del bosc, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, i diu que es vol encarar de manera diferent.
Lo contrario a lo que está haciendo la fundación, es decir, nosotros huimos del pino blanco porque es un pino nocivo para cualquier tipo de bosque. tenemos que recordar que hoy los bosques no se contemplan como una industria maderera. No necesitamos madera en los bosques, necesitamos árboles.
Arbres d'espècies autòctones com són l'alzina, el pollancre, el pi roig i el pi pinyoner. D'aquest últim n'hi ha 19 exemplars al bosc i cap d'ells va caure durant la ventada. A mitjans de febrer serà l'època ideal per la plantació, immillorable si a més va acompanyada de pluges.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Una sentència condemna Banc Sabadell a tornar més d'un milió d'euros a una veïna de la ciutat per un producte fraudulent. La sentència de l'Audiència Provincial considera provat que l'entitat bancària va col·locar a la seva clienta un swap lligat als tipus d'interès variables, l'anomenat Euribor, a la qual va obligar a abonar una quantitat superior al milió d'euros. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. El procediment del Banc Sabadell per col·locar el swap va ser vendre'l amb aparença d'assegurança i mentre els tipus d'interès no van baixar, l'entitat compensava la clienta. El problema va arribar quan l'Euribor es va situar per sota del 6,10%. Òscar Serrano, advocat de del col·lectiu Ronda, que ha defensat la veïna de Sabadell.
És que el banc va intentar diguéssim, guanyar amb aquest producte i, a més, insisteixo, amb una renúncia d'accions i tot això amanit amb unes hipoteques que tenien clàusula sol, amb la qual aquesta senyora, davant de la baixada dels tipus d'interès, tenia una doble sangria. Per una banda, que tenia clàusula sol i, per altra, tenia aquest swap que li feia, diguéssim, de sangria econòmica.
La sentència també deixa clar que el Banc de Sabadell sabia que el tipus d'interès arribarien als mínims, tal i com va passar al febrer de 2010, quan van caure fins al 0,67%.
Indicadors econòmics doncs, preveien ja una baixada dels tipus d'interès cap a finals del 2008. El Banc d'Espanya també ho va pronosticar en el seu butlletí econòmic en el mes de març d'aquell mateix any. L'Associació d'Entitats Bancàries també ho estava pronosticant. En fi, hi havia molts indicadors i en base a això els departaments de tresoreria van confeccionar aquests contractes. Aquests contractes que fixaven pel client un tipus d'interès fixe elevat en un escenari clarament baixista. Per tant, ells sí que ja sabien d'antemano, diguéssim, quina podia ser l'evolució futura.
Des del col·lectiu Ronda avisen que la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona encara pot arribar al Tribunal Suprem en forma de recurs de cassació. El col·lectiu, però, creu que l'alt tribunal no l'acceptarà perquè ja ha establert una jurisdicció clara sobre el tema de les swaps.
I afegim més apunts del dia. L'agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros ha reconegut amb els seus tradicionals premis Cordoban l'empresa Esmatza, la cooperativa agrícola de San Sebastián de los Ballesteros i una històrica parella de l'entitat, Luis Alcaraz i Juan Martín.
El secretari de l'agrupació, José Algar, ha anunciat els guanyadors i el motiu pel qual han rebut el reconeixement.
Por todo eso, por su labor y dedicación, por su atención constante a cualquier actividad que se programe, es por lo que esta agrupación San Sebastián de los Ballesteros le concede esta noche el premio San Sebastián 2018 a Luisa Alcaraz Benavides y Juan Martín Lorenzo.
Els guardons s'han entregat aquest dissabte en un sopar a l'Urpí, on han assistit més de 200 persones.
El Gremi de Fabricants ha entregat aquest divendres els tercers premis Flocs de Llana 2017 a l'empresa Grau S.A., a la Fundació del Club Natació Sabadell i Jordi Marminyà.
Aquests guardons volen reconèixer la tasca d'una empresa, una entitat i una persona vinculades amb el món del tèxtil i compromeses amb la ciutat. La secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymeric, ha entregat un dels guardons a Joan Grau, que ha rebut el premi com a representant de Grau S.A., una empresa tèxtil amb 150 anys d'història. Grau ha recordat moments d'aquesta trajectòria i n'ha destacat una anècdota recent.
Fa uns 3 anys a la presa de possessió del president Obama dels Estats Units, la seva dona Michelle i les dues filles portaven abrics i vestits dissenyats i teixits aquí a Sabadell i acabats per nosaltres, òbviament. I això és una satisfacció que de vegades poca gent sap i que revela doncs, el prestigi que hem assolit, com ens deia el president en el seu discurs de presentació d'avui en aquesta casa.
L'entrega de premis s'ha marcat en una sèrie d'actes per commemorar la festivitat de Sant Sebastià, patró del Gremi de Fabricants.
El concurs local de pessebres ha arribat a la 90a edició.
L'agrupació de pessebristes ha celebrat aquest diumenge la Festa del Pessebre, la qual inclou l'entrega dels premis del 90è aniversari del concurs local de diorames. En aquesta ocasió hi han participat més de 30 persones, les quals han rebut la visita dels membres de l'entitat per valorar els pessebres que tenien a casa seva. El president de l'agrupació, Joan González, ha destacat la importància de mantenir el concurs per fomentar la motivació dels nous pessebristes.
Penseu que l'exposició que nosaltres hem presentat aquest any, que és la 41ena, el 80% dels pessebristes que estem allà integrats treballant han sortit precisament d'aquests concursos. Per tant, nosaltres pensem en el dia de demà continuar aquest procés de concurs per anar recaptant els pessebristes que els hi agrada fer pessebre.
La gala ha estat presentada per Marc Pont i Xivi Valls i animada pel grup de música Batusca i la coral Ressò.
L'exalcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, és el nou president dels Castellers de Sabadell. La decisió s'ha pres fruit d'una assemblea celebrada pels sabelluts ahir al matí. Per la seva banda, la cap de colla, Bea Jiménez, repetirà en el càrrec. Entre els reptes principals del nou mandat hi ha la presència a la ciutat i aconseguir castells de més dificultat.
D'aquesta manera, la Junta dels Castellers de Sabadell es renova per afrontar nous reptes. En una assemblea celebrada per l'entitat aquest diumenge al matí, on també s'ha fet balanç de la temporada, Joan Carles Sánchez, exalcalde de Sabadell, ha estat escollit nou president de l'entitat. Bea Jiménez repeteix com a cap de colla dels Verds. Sánchez ha expressat els motius que l'han convençut per presentar-se al càrrec.
Xerrant amb companys d'aquí, la Núria Benítez, l'anterior president, havia manifestat que volia ja dedicar-se a altres coses perquè portava molt temps i ha fet una tasca impressionant. I parlant de fer equips amb la resta de companys, doncs va sortir la possibilitat i hem anat parlant per fer equips i al final d'avui hem pogut aprovar una candidatura molt interessant amb gent que ja té recorregut a la colla i experiència, i gent més nova, i per tant doncs abordar els reptes que són importants.
Sánchez ha assenyalat com a objectius més importants pels dos anys vinents el temps que dura la legislatura, que volen arreglar-se molt més a la ciutat, arrelar-se molt més a la ciutat, volíem dir, fer país i apropar-se a la gent jove.
Nosaltres volem estar més presents a la ciutat, és a dir, nosaltres sabem que el fet castell és molt simbòlic de la cultura catalana, de l'ideari de país. Hem estat presents al llarg del temps, però volem encara arrelar-nos molt més a la ciutat, per tant, col·laborar amb més entitats, anar a explicar el fet casteller a col·lectius que ho coneixen però que encara poden apreciar-ho més, com és el cas de la gent jove.
L'ara ja expresidenta dels Castellers, Núria Benítez, deixa el càrrec després de 4 anys i d'aconseguir la millor actuació de la història de la colla durant la passada Festa Major de Sabadell.
I Joan Brunet és el nou president d'ETOS, l'entitat que treballa la prevenció i el tractament de les addiccions. A partir del 2 de febrer, quan ho ratifiqui l'Assemblea General de Socis, agafarà el relleu a l'actual president Florentino Merino. Brunet afronta el repte, sobretot, amb humilitat.
La relació de Brunet amb ETOS es remunta als seus inicis, quan el nou president treballava a la UPC i cedia l'entitat als equips informàtics que es retiraven. L'encàrrec de presidir-la el va rebre a finals de setembre de 2017 i en un principi el va rebutjar, però tal com assegura ell mateix, pensant en el cor, es va veure obligat a dir que sí. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Sabadell, Brunet ha definit la seva aportació a l'entitat.
Aquesta és la pregunta que jo em vaig fer. Què hi puc fer jo? A ETOS que no estiguin fent. I després de parlar amb l'equip de persones, jo els deia, dic, en aquesta tasca, un cop l'hagi assumit, i de fet ja està passant així, m'aportareu molt més a vosaltres a mi que no pas jo a vosaltres. I això és així, perquè és entrar en un món, com deia abans, que encara és, per mi és bastant desconegut. El que sí que després de parlar vaig pensar que possiblement el que els podia ajudar era, des de fora, des d'una persona que ve de fora i que s'ho mira d'una altra manera, a revisar processos.
Brunet ha dedicat molt bones paraules a l'actual president Florentino Merino i ha destacat que la principal fortalesa d'ETOS és la dedicació i motivació amb què treballa l'equip humà.
Sense aquest equip humà això no aniria. Sense aquestes persones que hi dediquen dia i nit, però, i no és, no és allò de dir, no, no, és que treball, dediquen, li asseguro, dediquen dia i nit a treballar per a tots, aquesta institució no aniria. Si no hi hagués hagut un Florentino Merino, si no hi hagués hagut una Dolors Martínez, i no hi hagués hagut l'equip de 13 persones que actualment tècnic que hi ha, que ha anat creixent, evidentment, perquè també han anat creixent els programes que fa l'associació, ETOS hauria sigut una entitat més d'aquelles que neix, es mou, va fent feina, però que no hauria passat d'aquí.
La línia de Joan Brunet al capdavant d'ETOS serà continuista, tot i que vol reforçar la projecció pública de la tasca que fan i obrir-se al conjunt de la comarca més enllà de Sabadell. Actualment, ETOS atén uns 120 usuaris mensuals, tot i que no tots acaben seguint un procés terapèutic. Al llarg de l'any són unes 300 persones.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
I sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos les notícies més destacades del dia. Avui comencem amb una última hora perquè el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, denega la petició de la Fiscalia de demanar a Dinamarca una nova ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont. La Fiscalia espanyola ho havia demanat, però el jutge ha decidit renunciar a aquesta possibilitat. El president cessat pel 155 ha viatjat avui a Brussel·les, de Brussel·les a Copenhagen, per assistir aquest migdia a un debat sobre precisament Catalunya. Tot plegat el mateix dia que Roger Torrent ha proposat formalment Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat.
El president del Parlament ho ha anunciat aquest matí després de la tanda de converses amb els diversos partits de la setmana passada. L'anunci es fa coincidint amb la presència de Puigdemont a Copenhague, on participarà en un debat a la Universitat de la Ciutat Escandinava. La designació de Puigdemont té obertes altres incògnites, especialment sobre com participarà en el debat d'investidura.
Carmen Lamela cita Pérez de los Cobos el 14 de febrer i demana investigar qui va ordenar vigilar polítics l'1 d'octubre.
El jutge de l'Audiència Nacional cita a declarar com a testimoni el coronel de la Guàrdia Civil i ordena diligències per saber qui va ordenar i com es va gestar la vigilància als polítics. La Mela, que investiga l'actuació policial dels Mossos durant la preparació i celebració del referèndum, ha citat a De los Cobos en qualitat de testimoni.
L'article 155 deixa sense subvencions els casals catalans que tenen problemes econòmics.
Els casals catalans a l'estranger neguen cap suport independentista i defensen la seva vocació a política i dels seus objectius socials i culturals. Els casals han començat el 2018 sense la partida d'un milió d'euros que esperaven i per això temen que no puguin continuar fent les activitats que normalment organitzen. Les subvencions denegades cobrien despeses relacionades amb el funcionament diari dels centres, activitats culturals, cursos de llengua catalana i ajudes a catalans en situacions de precarietat.
I la societat espanyola és de les més desiguals de la Unió Europea, amb més de 10 milions de persones en situació de pobresa.
L'informe presentat per l'ONG Oxfam, International Oxfam, volíem dir, assenyala també que els treballadors tenen cada cop més feines més precàries, especialment les dones, i alerta que la societat espanyola és avui més desigual que abans de la crisi. Una altra de les dades més destacades de l'informe és que el 82% de la riquesa que es va generar arreu del món durant l'any passat només va anar a parar en un 1% de la població.
I un últim apunt, el grup Zeta anuncia un ERO al periòdico que pot afectar 200 treballadors. L'objectiu de l'editora és retallar la massa salarial a gairebé la meitat per reduir l'elevat deute que pateix. Repassant, doncs, aquestes informacions més destacades fora de Sabadell i de la comarca, posem el punt i final del Notícies Migdia d'avui. Us recordem que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats a les xarxes socials del Facebook i el Twitter. I tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara us deixem amb els esports, l'Hotel Suís i l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.